Estás a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Bon dia. Avui, divendres de 9 de desembre, comencem protagonistes amb Luis Cabedo, que ens parlarà del primer Belén monumental que es va fer en els anys 60 al convent dels pares franciscans i del fort de Vila-real, que va vendre i li va tocar la loteria de Nadal en 1934. Xerrarem en Ximo i Carmen Abril, que ens parlaran del nou projecte de la sucreria. I com sempre, comencem protagonistes amb la paraula del dia. Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. La paraula del dia, fèria, fira. La paraula fira ve del llatí feriae, que significa dies festius o sagrats dedicats al descans i culte, evolucionant per a descriure esdeveniments temporals de caràcter comercial, cultural o lúdic, amb instal·lacions recreatives i venda de productes, com les fires de poble o les fires d'art, on es combinen diversió, economia i tradició. Prové de feriae, que eren dies de festa, descans i celebració religiosa en l'antiga Roma, com els fira de l'Església Catòlica, que marquen dies d'oració. Deriva de l'arrel indoeuropeu dei, brillar, i fes, sagrat, que també va donar origen a Deus, Déu, connectant la paraula amb el diví. El significat actual és un esdeveniment social, econòmic i cultural, temporal o ambulant, amb un tema comú que pot ser comercial, fires de mostres, cultural, fires d'art o d'entreteniment, kermes, festes patronals. Inclou la venda de productes, joc de destresa i atzar, menjar i entreteniment, buscant lucre o promoció. També es refereix a un mercat ambulant o mercat que s'instal·la en dies específics, mercat sobre rodes. Antigament també nomenava els dies laborals, fira segona, fira tercera, és a dir, dilluns, dimarts. Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo,
apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colom 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Kindness to say no more. Let's start a revolution. Oh, beautiful it is. Let's start a...
I ara tenim nosaltres a Lluís Cabedo. Ell és autor de la pàgina Amics Cris del Calvari i ens parlarà del primer Belén monumental que es va fer en els anys 60 en el convent dels franciscans, un de carrer que va estar uns anys en la placeta dels Lluïsos en els anys 70, i del fort de Villarreal que va vendre i li va tocar a la loteria de Nadal en el 1934. Bon dia, Lluís.
Bon dia, Susana. Pues sí, vull contar-te totes aquestes anècdotes, però a lo millor la gent tinguera que saber els orígens de, primerament, dels belens. Perdoneu, és que això de ser nou encara, això del micròfon.
Novato, no?
Novato. Perquè siga el Joaquín. Vale, pues contar-te una miqueta els orígens dels belens. N'hi ha que fer que les primeres representacions belenístiques que van haver, n'hi ha que remuntar-se a les catacumbes de l'època romana. I això és un fresc o un mural que van trobar al segle II en la coneguda capella greca o capilla griega en les catacumbes de Priscila en la via Salaria de Roma. Esta escena del mural mostrava la mare donant de pit al niño Jesús, que estava envoltat de panyals, i enfront d'ells esteven els tres magos d'Oriente, però no com es coneixem ara mateixa, sinó anaven en una túnica curteta, sense manto i molt menys sense gorra ni corona.
O sigui, els magos.
Els magos, els reis magos, sí. Ja hi havia referència a això en el segle II. Després, serien segles més tard, l'any 320, quan se va adoptar oficialment el 25 de desembre com la fecha oficial del naixement de Crist. Just el mateix dia que els romanos celebraven la festivitat del Sol Invictus per a commemorar el solstici d'hivern. Entre l'any 432 i 440, el papa Sisto III va traslladar des de Roma, des de Terra Santa, algun dels fragments de la Santa Cuna, i es va disposar en una xicoteta capella habilitada a tal efecte en la iglesia de Santa Maria en el Pessebre, també coneguda com la Redonda. Allí el papa va començar a celebrar la representació que recreaven en el naixement de Crist. Dixa iglesia passaria a ser més coneguda en el temps com la Basílica de Santa Maria la Major, la més, tal vegada sigui la més important de la ciutat eterna. Però seria a partir del segle VIII quan el naixement i la resurrecció de Jesús van començar a ser representats en escenes costumbristes que tenien lloc a les places públiques de les ciutats. Aquestes representacions teatrals populars, molt criticades per el papa Innocenci III, que les considerava sumament vulgars.
Vulgars.
A lo millor és que ahir algú faria de cagader.
Sí, sí, faria cagant en este que van en els... I això que aquest papa no tenia idea que aquesta figura apareixeria en un futur, imagina't.
I seria més famós que el Niño Jesús, saps? Ja en l'any 1233, Francisco de Assís va arribar junt al seu germà León a la població de Greggio, en la regió italiana de Lazio, per a intentar evangelitzar a la població de la regió, que majoritàriament era molt analfabeta. I Francisco li va demanar una dispensa al papa Honorio III per a crear el primer Belén en una cova, molt pròxima a l'ermita que hi havia allí en la localitat. Li va ajudar per a este menester Giovanni Bellita, que era un senyor feudal de l'època, que li va proporcionar el pessebre, la paja, que no sabria dir en valencià ara mateix, la palla, i els animals per a fer el futur...
El primer Belén viviente,
sí,
no?
Sí, sí, el primer Belén viviente se li atribuix...
Que n'hi ha localitats que el fan, encara el Belén viviente.
Sí, hacia la província n'hi ha alguns municipis que encara... I degut al fred invernal que hi havia en la regió... La figura del Niño Jesús va ser substituïda per un nino,
claro.
Però no aixina els animals i les demés persones que hi eren reals. I així se consta de que hi ha, diu la llegenda que va haver un milagre, que el xiquet que va ser substituït de drap va haver un moment que se va alçar i va alçar el braç i tot, saps? I se considera com a miracle.
Però està documentat i tot.
Home, documentat. Tu saps que en aquella època els miracles...
Sí.
Conforme a l'inici dels mòbils, cada vegada anava baixant l'índice. N'hi ha que dir que Juan Pablo II, en l'any 1986, a petició de l'Associació de Belenista de tot el món, van proclamar a Sant Francisco de Assís patró universal del belenisme, a raïs d'este primer Belén, diguem, ja constatar com a evident, no? De la representació teatral i en persones reals se va passar molt prompte a la realització de les figures en diferents materials. En poc de temps la tradició va començar a popularitzar-se i en les ciutats italianes durant els segles XIV i XV les iglesies ja decoraven en belens durant les celebracions navidenyes els puestos de culto. Al parecer, la primera forma moderna que coneixem tu i jo des Belens i la tenim que donar a Sant Cayetano de Tiene, que en l'any 1534 va idear un pessebre en figures fetes de madera i pintades i que estaven recobertes del ropatge de l'època. Els caps li ho feien en terracota, en cartó, en pedra o en madera. I diguem que este pues, és el Belén que avui en dia coneixem tots. Al mateix temps, per dins el van ficar un fil de ram per a que totes les articulacions de per poder merejar els braços i que se fora un nino com els que podem conèixer avui en dia.
Sí.
Pues a este home, a Cayetano de Tiene, Sant Ell, se li atribuís el primer Belén, diguem, en figuretes, conforme se pareix a lo que coneixen avui en dia. Nos contava el nostre amic en el Facebook, don Jacinto Heredia, una eminència en este poble, que a Espanya la tradició belenista va arribar als nostres hogars gràcies de la mà als monarques Carlos III de Borbó i a la seva dona Maria Amàlia de Sajonia. Això va ser a l'any 1759, per ser ella molt devota franciscana, i que prèviament ells havien sigut reis de Nàpols. Entonces, la tradició dels belens, de, com diem antes, d'Itàlia, pues era molt conegut i ell ho va portar així. Van muntar el primer Belén al Palacio d'Orient, el qual se conserva avui en dia encara, i tota la noblesa espanyola ho va imitar a l'any següent, i després la classe és més pudient i finalment se va convertir en una tradició casera, com tu, com jo, que com tots els anys pues, mos ho muntem en casa. Tinc que dir que mos va dir també que Maria Amàlia de Sajonia, la dona de Carlos III, va ser també una gran difusora en Itàlia de la devoció per Sant Pasqual. I ara sí que te vull contar ja com va arribar estos belens a Villarreal, no? En qüestió pública. Ja sabem que en casa tots ens muntàvem els belens, l'Ajuntament, conforme ho té així, pues, també feia el seu pessebre i tal, però va haver persones, en este cas, el fraile franciscà Sebastián Bermúdez, que a este home el coneixem gràcies a l'alcalde Bautista Carceller Ferrer, que en l'any 1988 va escriure, concretament el 26 de desembre d'aquest any, va escriure un article al desaparegut diari Castelló Diari, en el qual tenia un article que se deia Villarrealerías, no?
Ui.
I en ell parlava de, l'article en si parlava de belenes callejeros, no? I mos donava a conèixer a Fray, al Fray Francisco Sebastián, perdó, Fray Sebastián Bermúdez de Mangana.
Al franciscano.
Al franciscano, que estava així al convent de Villarreal. I este home, pues, què té de mèrit? Pues mira, allà als anys 60 se li va ocurrir una idea de plantar un pi monumental en la mateixa plaça dels franciscans. I a baix del tot va ficar un pastoret, una figura grandíssima, igual de gran que l'arbre, toca la flauta, claro, tots els veïnats, això que collons.
I però emitia el sonido...
No, no, era una figura...
Que no feia ningú sonido, el que passa és que hi havia un pi i un...
I un pastor tocant la flauta, sí. La simbologia era això,
sí,
no?
Sí.
I les portes obertes de par en par allí, claro, la gent... I d'alguna manera s'invitava a que entraren, no?, a... Claro, la senyora Maria que ara va confessar-se pues va entrar allí i de repente se veu que en vez d'una iglesia era una cova, va transformar...
Com si haveren estat en el naixement,
sí,
el
sí,
real,
sí.
No?
Ell va decorar dins de la iglesia com si fos una cova, de fet, o ple d'arbustos, d'arbres, i les figures més importants del Belén, com és el Niño Jesús, la Mare de Déu, la burra, els reisos i algun que altre figurista
més. Va representar des de la iglesia el que era el naixement.
Sí, sí. Home, va ficar això a la pitera, imagina...
És que feia un moment estàvem parlant si... Claro, nosaltres a l'estable li diem quadra.
Sí, bueno, yo creo que todo es morante. Y si no gastem el... La qüestió de l'idioma s'entenmos, da igual que se diga en castellà o en valencià.
Sí, a veure, sí, sabem exactament, però si nosaltres ens diuen el Niño Jesús nació en un pessebre, és a dir, li van posar un pessebre, però nosaltres el pessebre no el tenim, pues, dins de les quadres, que és on estan els animalets, no?
Que és les paraules que gastem habitualment la gent d'ací de l'estat.
Que si ens remitim a la història, el pessebre era un sacrificaven els corders, o així eren els ha dit el professor Santi Cortells.
Sí, sí. Aunque nosaltres sempre es relacionem al
pessebre. El pessebre on els animals es posen de menjar que estan dins de la quadra.
Sí, sí.
Vaya.
Per lo tant...
Estava dins de la iglesia.
Sí, estava dins de la iglesia, ho va decorar com si fos una cova. De fet, és que entraven, pareixia una cova, tople d'arbres, tople de...
Bueno, se quedarien...
Sí, vamos, se van quedar flasetxa, sí, sí. I cada any, pues, repetia la mateixa situació, això sí, canviant, incrementant figures noves i tal, per ser una miqueta innovador i tal. I així va estar fins a finals de la dècada dels 60, que este home pues, li van enviar una carta del convent dient-li que el destinaven a un altre lloc, i possiblement els frailes que hi haurien ahir, a lo millor no tindrien tanta devoció, o no tindrien ganes de fer tanta buga, perquè això no li sabia ser una faena.
Sí, bueno, creien que era una excentricitat a lo millor d'ell, no?
Entonces, pues ja se va deixar de
fer.
Se va deixar de fer. A lo millor avui dia n'hi ha algun Belén, però serà més menudet, més... Viu per casa.
No hi ha cap Belén, sí, un Belén enorme, no?
Encara el conserve.
Estan dient que és un Belén molt gran. No saps les medides, no, Txelo?
Jo con els del meu barri no.
No, però claro, és que Txelo, ella sí que pot... Parlamos d'això.
A veure, actualment hi ha un Belén i és de tamany...
Gran.
Pues igual, és de tamany real.
Pues igual són aquestes figures que les van a utilitzar.
Sí, de tamany real.
I tu des de sempre que coneixes el puesto l'has vist posat.
Pues segurament seria el mateix, però a millor ara està en plan més discret, a lo millor no gastarien, o a lo millor siguessin fent-lo.
Discret diu que no té res, eh? És a dir, sí, que tu entres i el veus. Sí. L'únic que no representen dins el que és la part natural de lo que era la quadra.
Claro, jo me faig referència a l'article en el
que està escrivint aquell dia. Claro.
No sé si això ha evolucionat, si ho han seguit o què. També te contaria que ja passem a la dècada del 70 i en el mateix article... Nos comentava Bautista Carceller un tal Manuel Cerizuelo Fabregat, al qual se li atribuís el primer Belén callejero, quasi que diria que l'últim de Villarreal. Per què agarra este nom? Bueno, este home, per cert, n'hi ha que dir-li que són d'estos villarrealeros de pro, que se diu, no? Estos que sempre s'intenten preocupar per mantenir les tradicions i recuperar...
Com el tan feu, solo d'apellido, ja m'explicaràs.
Home, este home va ser el que va recuperar els bailes tradicionals a Villarreal, que és el que va crear el grup de ball dels 13. O sigui, que este home anys enrere se va dedicar a això.
Vaja, de soca, de soca.
Sí, sí. I de la mà dels Lluïssos, pues allà a la dècada dels 70, de, bueno, pues, per què no fem un Belén callejero així al carrer i tal? Bueno, pues, i ja de dir, de la mà dels Lluïssos, pues sí, el van apoyar i van començar pues, en sacs de collir taronges, en yeso, en garrafes de plàstic. Vamos, que el resultat final en veritat pareixia una figureta de falla, per dir-ho, o sea, que estava molt ben acabat, molt ben perfecta, però en simbologia religiosa, en el Niño Jesús i tal. I primerament, al principi dels 70, pues, va fer tipo, això, un belenet i tal, i claro, la gent pues, va quedar encantada, ui, que bonico, a part del de l'Ajuntament, pues està este, que bonico que és i tal. I així va estar dos o tres anys, hasta que en l'any 73 va pegar el gran esclafí, no? Perquè va fer tot això, damunt va fer més figures, damunt portava arbres, arbustos, de un riuet d'aigua...
Ojo,
O sigui, va ser un belén supergran, no? I bueno, ahí la gent va quedar meravella, de, ostres, això és bonico...
Va la pena de veure.
La il·luminació, van il·luminar tot, vamos, que de nit, a les 4 del matí, podies anar a veure que estava al carrer i disfrutar d'aquest belén. Però a l'any següent ja se'n va, ja va ser la repera, ja va muntar una catarata d'aigua, el riu ja va ser espectacular, va incrementar en més figures, o sigui, el Belén era lo más de lo más, no? Però, lamentablement, ese va ser l'últim any. Tu diràs, i com pot ser això l'últim any? Pues, li confessava este Manuel Cerizuelo a Bautista Carceller en l'article anys després, diu, mira, jo cada any anava ahí i n'hi havia gent vandàlica, com avui dia n'hi ha també, que me sona a mi que el Niño Jesús d'ací el van llevar una vegada, no? El van furtar.
Bueno, i el del Port de Borriana, tots els anys s'emporten una de les figures.
Vull dir-te jo que això és normal.
Sí, sí, sí. Això passava ara i fa 100 anys enrere, no? En este cas, quants anys enrere serien?
Ja, pues ja, jo tindria 4 anys, però fica-li 45, 46
anys. Però pues ja has descobert la teua edat, ja. O sigui, Luis, així un seguit fa números.
Però,
eh?
Però en veritat no tinc 20, legalment. Eh? I com te contava, pues això, i pues l'home este no és que li robaren una figura o algo, és que damunt les
trencaven.
Les trencaven. I ell,
no
i el dia diu, és que la gent el que en un minut agarra una figura de la trenca no sap l'esforç que això porta. I a nosaltres, al meu col·lectiu que m'ajudava a fer aquestes tarees, pues 4 mesos antes tens que anar a suplicar
a la gent
que de l'obra de constructors que te donaren un camió de grava, de pedres. Però no és això, és que damunt tenies que suplicar que tu, per favor, que t'ho portaren en un camió i t'ho deixaren allí, o sigui, després, gent, fontaneros, llumeros, fusters...
Com que... si feia sense ànim de lucre, que al final no. És el que aquest home li movia per devoció, després veia que el seu pues, ho menyspreciaven de tal manera que inclús ho trencaven, entonces...
Entonces ell va veure que aquest any que va fer una catarata, va ser espectacular, resulta que va estar tota la nit muntant ell i el seu equip, la figura i tal, i a l'altra nit quan va aparèixer, va matinar, resulta que la meitat de figures per estar en mis trencaes i mira això. I com ell es va catalogar en tots estos hijos de papà, no saben valorar l'esforç que això dona i l'alegria que donava molta gent que anava a veure-ho.
I tant
no?
Que sí, i tant que sí.
I aunque sigui així...
Per el mal fer de... no res, de millor dos tontos,
sí.
Tota la societat que se beneficiava de veure això, pues ja no puc beneficiar-se.
I també l'Ajuntament en aquella època, a lo millor, com no estava lo de servicis de seguretat, que avui en dia contrates a un i està ahí tota la nit mirant, vigilant, pues entonces l'Ajuntament també li va dir, és que nosaltres ja te van dir que no ens podíem...
Fer càrrec
d'estar vigilant ahí,
claro,
si va
claro.
Algú o no va algú, perquè, claro, això cada vegada més gran, més magnífic, no? Per dir-ho d'alguna manera, i entonces pues jo no me puc, l'Ajuntament no se pot fer carrer, no, de recursos per a la zona. I també va ser pues el final dels belens conforme monumentals
carrer.
Del carrer.
La població d'Alqueria sí que n'hi fan sempre tots els anys darrere de l'Ajuntament, però clar, està tot ple de càmeres i evidentment la gent, però no te cregues que és tan monumental com el que tu estàs dient. Està bé, està molt bé, està xulo, no. Però és que el que tu me dius, ojo,
Sí, sí. I això, diguem que és l'única referència que ha trobat i crec que n'hi ha d'ací d'aquest poble sobre belens de manera extraoficial, a part del que tenim ací disfrutant tots ací en la plaça. També esta setmana, canviant de tema, si vols que parlem de la loteria de Nadal.
No, canviem de tema, no? És que tot el món en Nadal estem pensant en la loteria. Perquè, pues, clar, ve que tocarà un número, que tocarà l'altre, que tocarà així, i dius, així no ha tocat mai.
Pues sí, sí que va tocar una vegada, va tocar l'any 1934, i va tocar a Castelló, en l'administració de don Juan Carrió. Este home, pues, va vendre el número, ese número, per cert, va ser compartit en la ciutat de Santander. Diguem que esta és l'única vega que està documentada, com a que va ser el primer vega que
va tocar la província de Castelló.
Hi ha fotografies i tal.
Va ser en la mateixa ciutat.
En la mateixa ciutat de Castelló. Mm. Lo que passa que així a Villarreal, almenys això ens ho diu el diari Ahora, que és un diari com, en l'època com si fos El País o El Mundo, avui en dia, i en el qual hi siguen fotografies de la panaderia que va aixir a Sierra. Segur que el propietari d'allí va comprar dècims i després de que fer participacions per a la venda del veïnat, que així sí que m'agradaria que si algun descendent d'aquestes persones que es poguera tocar o algo, pues que fera referència
la panaderia, com a
la panaderia que va tocar, perquè està la foto de la panaderia, desempleats de panaderia, no és panader, repartint fogasses a la diestro i sinistro.
Però sí que la gent sí que participa, perquè l'altre dia, com vas parlar d'aquells símbols que n'hi havia en una cometa, sí. Sí que van veure gent que va comentar la foto, eh? O sigui, que la gent li agrada jugar a això.
Sí.
I que n'hi ha persones que ha tocat així el gordo. Bueno, pues en el 34 una panaderia va portar el número.
Sí, i els empleats d'allí, pues, de l'alegria, així com ara van a l'administració i troben xampan o cidra i es comença a repartir, però aquí no se'ls va ocorrir altra cosa que es comença a repartir fogasses a tots els que anaven a celebrar.
Que il·lusió, que alegria.
Ui, però al propietari no sé si li faria molta gràcia, eh? Si t'ho imagines.
Pues jo crec que se n'haurien quedat tots entre la panaderia d'aquest número i estaven tots tan contents que van dir... Sí, és que hem repartit papa a tot el món.
Sí.
Què millor que el simbolisme de donar-lo. Quan va tocar?
Va tocar a l'any 1934.
I la quantitat?
I van ser 15 milions de pessetes del número 2686.
Ojo, 15 milions de pessetes, eh?
Sí, sí, però vull que era contacte, perquè això de la loteria de Nadal, el nom com a tal... en veritat, això va començar quan la guerra de la independència, no? El primer sorteo se remonta a ese any. Concretament, el primer sorteo va ser un 18 de desembre de l'any 1812 a Cádiz, el mateix any que se va promulgar la Constitució de Cádiz, i curiosament va tocar allí, però una senzilla raó. Espanya era Cádiz i abans, perquè tot el mes estava ocupat per Napoleón i el seu exèrcit. Després, conforme van anar retirant-se les tropes napoleòniques, pues cada vegada hi havia més províncies que s'adherien a aquest sorteo.
Jo recordo la cançó de "Con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las niñas de Cádiz tirabuzones". Sí. És d'aquell temps, eh?
Molt bé. I el bitllet entonces valia 40 reals, el gordo estava premiat en 8.000 reals, i el primer número que va aixir en la història d'aquest sorteo va ser el 3.604. N'hi ha que dir que a Villarreal un home alicantí que per temps se va convertir en arxivero de Castelló, bibliotecari de la capital de la província, un tal Juan José Balbas y Cruz, pues este home, com tenia accés a l'arxiv i tenia d'això, pues ell va escriure un llibre que seria El Libro de la Província de Castelló, i en ell era un llibre que contava les efemèrides dia per dia, o sigui, l'1 d'enero de 1500 pues ell ens conta que el 23 de desembre de 1885, que per cert encara no seria, com t'ha dit antes, loteria de Nadal, a la província de Castelló van eixir 8 milions de pessetes. Que no m'estranyaria que a lo millor deguera de tocar el primer premi.
Home, per a mi, perquè 8 milions de pessetes...
Perquè si 40 i pico anys després van tocar 15 milions així i vam parir jauja, pues...
Sí, seria el primer premi i a més està documentat perquè és un gran premi.
Molt bé, i és l'única referència que parla de loteria com una cosa magnífica que va passar en esta província. Entonces, lo que pasa que com no fica... Con todos nos agarré mala documentació en fotos i tal, i entonces la documentació diguem que ho portaven els arxiveros i tal, no hi havia diaris
perquè
que
podia escriure i ho deixava escriure.
Pues possiblement se nos passara per alt de que en este any, este llibre per cert el va escriure en l'any 1892, que casualment este any és l'any que vas començar a dir-se loteria de Nadal, com a la coneixem avui en dia.
Loteria, o sea, de Navidad, tal qual, perquè és la del 22.
Sí, perquè quan vas començar, el primer sorteo seria loteria moderna. Seria loteria moderna, pas diferenciada de la loteria primitiva, que entonces ja se feia. Entonces va estar uns anys en este nom, i en ese any, diguem, en l'any 92, van decidir que el sorteo el ficaria en el dia 23... perquè el dia 23 de desembre s'aproxima més al dia de Nochebuena i que pues així el sorteo de Navidad, eh? Entonces, i se any, set anys després de lo que estic parlant de lo que va passar en Castelló, que este home ho contava, és quan se va començar a dir això, loteria de Nadal, que en veritat no va estar imprès hasta l'any 1837, o sea, com a loteria de Navidad no va estar hasta ese any. Contate com a anècdota, si n'hi ha molta gent encara que encara no haya comprat els números, pues anem a donar-los uns consells.
Ara se n'han a comprar-lo, eh?
Per això, avui és l'últim dia. Pues Castelló, lamentablement, és de les províncies més afortunades, per començar, però bueno, menys han tocat en la història, en els 210 anys que té el sorteo, 4 vegades. Però ens val de consuelo, consuelo de tontos, que se diu, no? Que províncies com Tarragona, Girona, Toledo, Jaén i Ávila, en 210 anys mai ha tocat allí el sorteo, que ja és mala sort. Vull dir-te jo també que Madrid és la província que més ha tocat, 91 vegades, i Barcelona la segona en 59 vegades.
Però és que per possibilitats, la quantitat de gent que viu allí i la quantitat de gent que compra loteria d'allí...
I en la Comunitat Valenciana pues, també estem a la cola. València ha tocat 25 vegades i Alacant 24, i com ha dit antes Castelló, pues, 4 vegades. O sigui, tenim una diferència abismal. Som els següents. Sé que som rics en salut en esta província.
Sí, no? A més és que no som molt gastaorets tampoc, eh?
Serà, també.
Som un poc catalans. Només Catalunya, mira si toca voltes.
També com a curiositat, en l'any 1938 va ser l'única vegada que van haver dos sorteos. I tu diràs, com pot ser dos sorteos de la Nadal? Pues sí, perquè el bando republicà va fer el seu sorteo i el bando nacional va fer el seu sorteo.
Ole! Sí, sí. Això tampoc renovaria en el Tribunal Constitucional.
No, no, esto, sabes, cada vez se montava al seu interès.
Hasta el sorteo, eh?
Sí, sí. El número que va eixir en el republicà va ser el 22.655 i el del Frente Nacional va ser el número 36.758. N'hi ha que dir també que en la història dels 200 d'abans...
Mira, jo aquest dato, de veritat, és un dato per quedar-se, el d'un bando i el de l'altre.
Sí, sí.
Perquè a més jo aniria cantant-los als polítics d'ara a veure a quin dels dos números se sumava i així aniríem descobrint realment el que defensen.
No, i damunt una tràgica notícia, jo la part de mon... L'altre dia, bueno, l'altre dia, la Madonna a vegades té bitllets d'estos antics, molts bitllets republicans que no tenen cap valor, vull dir jo que...
És que va haver gent que se va negar a canviar-los.
Entonces, vull dir jo que...
Perquè pensaven que tornarien, eh?
Vull dir jo que a lo millor el que li va tocar a lo millor, pobre, li va tocar l'alegria, però els diners no tindrien el mateix valor. N'hi ha que veure el trasfondo també de les notícies desagradables,
sí.
No?
I tant que sí.
Pues, i en la història del sorteig han hagut dos números que han tocat dos vegades. El 15.640, que va eixir a l'any 1956 i a l'any 1978. I el 20.297, que va eixir a l'any 1903 i al 2006. Si algú busca la suerte del pobre, el rei Tegro, n'hi ha que dir-li que el número 5 és el que més vegades ha eixit. Ha eixit 30,
la pedrea, no?
La pedrea, que ha eixit en 32 vegades. I el número 4 i el 6, 27 vegades. Tinc que dir que el número 7, número màgico, entre els màgicos i tal, en este sorteo és el menys afortunat, és el que menys vegades ha eixit.
En la pedrea.
En la pedrea. O sigui, el que mos torna els diners en el SAT, poca cosa.
Estava llegint jo l'hora, l'últim dia i hora que podem comprar els números, perquè, ojo, ara està la compra online. I vos diu que la compra online a través de la pàgina web de Loteria Apostes de l'Estat a la venta, nos decimos, seguirà hasta les 10 de la noche del 21 de diciembre del 2022. Però a partir de les 10 de la nit, de demà, s'acabó el que se dava. Però ojo, dic jo, i la gent que estiga venent dècims fins a les 12 de la nit?
Jo soc
de la reventa?
Jo soc del típic client que busca puestos que no n'hi ha cola. A lo millor per això mai me toca, no? Sempre diu l'H, no, esto que té molta cola és perquè d'això, jo... El pensar que tinc que estar una hora i esperar...
És que estan tots els números dins del bombo.
Sí, per això que...
Tornem a dir els números dels dos bandos. És que com ho està tot el món un poc, el cor partit...
Sí, pues...
Però del constitucional...
Pues és que siguen simpatitzants del número republicà, va ser el 22.655.
655.
O sea, 22655.
22655, correcte, és que eren del mando republicà.
Sí, i el del Front Nacional pues, va ser el 36.758. 3, 6, 7, 5 i 8.
Uy, esto casi que anava seguida del Frente Nacional. 6, 5, 6, 7, 8...
Hi ha que dir que el número republicà va ser més acertat en el reintegro, que li va ser el número 6.
És de la pedrea.
És de la pedrea.
És de la pedrea. En fi, tot un plaer haver-te tingut així. Moltes gràcies per haver vingut a haver fet aquest repàs de lo que és ixos belens i sobretot ixa risa que ens han pegat en la loteria.
Sí.
Moltes gràcies, Lluís. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies i això, desitjar a tots els...
Pues no, la semana que nos portarás cosetes de
la Belén si trae,
de vieja para felicitar el año.
Buscarem a ver si trae algo y si no.
¿Tú qué eres, mes de Papá Noel o de Reisos?
El otro día me preguntaba la nueva dona, y mira, si es para llevar trastos del mismo la mejor en Papá Noel. Yo es que soy muy práctico, sinceramente.
No, pero ni hay gente que es muy tradicional, muy purista, sí. Y el Papá Noel dijo que res de res, que es un invent de la Coca-Cola.
Tienes razón, pero yo personalmente soc xiquet, jo recordo la meva filla, afortunadament tinc molta família, i jo recordo quan van anar a ser la meva filla la major, tots volien fer-li regal, eren les dalt de la nit i encara estaven replegant regals. Vull dir que jo me fico en el paper d'un xiquet i no disfruta dels regals, egoístament, no? O sigui, que és molt bonic, és molt tradicional nostre i tal, però a vegades, si els crios tenen més dies de vacances, jo crec que la millor època per a disfrutar...
Com que la disfruten un poc més?
Sí. Al millor hi ha que fer repartir-lo, donar-lo, sí. El boleto gordo, que vinga Papa Noel en el boleto gordo i l'altre més d'ir per casa, no?
Però bueno, tenim que nosaltres això de cantar el tirorí ens va molt bé.
Sí, però que casa de cada un és lliure de fer el que vulgui i tot és respectable, eh?
Bueno, que tingues una molt bona nit de Nadal.
Igualment, que tinga tots igual i si no ens toca la loteria que ens toque la salut, que t'asseguri que és un valor, salut? És un valor que val
molt. Ah, això no té preu, eh?
La gent podrà tindre diners, podrà tindre molt d'amor i tal, però si no tens salut per a gastar, tens salut per disfrutar de l'amor, ja te dic jo que poca cosa, eh?
Moltes gràcies, Lluís, fins la setmana que ve.
Fins a la setmana que ve, mos veiem.
Viu el Nadal a l'Alcora. Sent l'ambient que omplis carrers, prova la millor gastronomia, troba el regal que busques i deixa't impregnar per la màgia d'aquestes festes. Pista de gel, música, cultura, comerç, esport, la genuïna Albà i una agenda repleta d'il·lusió per als més menuts. Consulta programació en l'alcora.es. Junts fem Nadal. L'Alcora viva.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mode alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Bueno.
bueno, estem així ara en Ximo Abril, que per si algú no el coneix, és el vicepresident d'Asiobi i també president de l'Associació Gastronòmica durant més de 35 anys. Vamos, t'has dedicat tu més a la cuina que jo al taulell, per dir-ho d'alguna manera. Sí. I Carmen Abril, que a part de filla de Ximo, té un, en Instagram una pàgina dedicada al seu hobby, més que hobby, dedicat professionalment, que és la sucreria. I estàvem fent un comentari antes en off de que així sempre s'ha dit pasteleria, però en veritat és valencians de pro, de tota la vida, sempre ha sigut sucreria. I d'alguna manera ha rescatat aquesta paraula tan nostra, no? Mm. I que quasi que te diria que no n'hi ha en cap escaparat dedicat a este món, a este nom, no? Bon dia a les dos, primerament.
Bon dia, Lluís.
Bueno, por eso, quería que me contaras una miqueta esa página de Instagram, porque yo le he pegado una mirada per damunt, sí. Y ha visto que has fet més de 300 publicaciones, que la veritat, para una persona que se troba al règim com jo, és prohibitiva, pero bueno.
Y més que n'haguera pogut ficar, pero al final no puc pensar tots els pastissos que faig, perquè no donaria abasto. Al final sol soc jo i... A part de fer les pastissos, he de publicar, he de també fer un poc de propaganda perquè la gent s'anima a comprar. Aleshores, molts més n'haguera pogut ficar. En històries també n'hi fiquem moltíssims. Però això va sorgir quan vaig començar a estudiar pastisseria al Grau de Castelló, que tindria 17 o 18 anys. Jo crec que ja tenies 18. I com mon pare tenia el restaurant, sempre m'ha picat un poc la curiositat, però sobretot el tema de dolços. El salat mai m'ha agradat. Aleshores vaig començar el grau i a partir d'ahí va començar la meva afició, que se va convertir en professió. I des del 2019, que ja és més seriós, i ja me dedique, actualment ja sols me dedique a este món, a la sucreria.
Me digues també que vas estar treballant en València, tres anys, és cert?
Sí.
Tres anys de pasteleria, que només hi diuen que
a tartes, sols feia pastissos, igual ne feien 20 o 30 al dia.
Jo estava comentant antes de eixir en antena, per això, de que pasteleria és tradicional de tota la vida, la Campos, entre altres, no?
Sí, les que, la
Jiménez, molt bé, que no m'hi sigui l'on, que a mi m'encantava aixes
d'Armela, sí. Ui.
I les llibertats...
L'ermita, molt bé. O sigui, a totes aquestes, lamentablement, han anat jubilant-se, sí. La gent, i no han tingut aquest relevo generacional. I han vist que han analitzat com els xampinyons, no?, en cada cantó, i les típiques cafeteries de bolleria industrial, sí. Que està argenta per gent estrangera, habitualment.
Sí.
I tu has volgut rescatar aquest espíritu de la sucreria. És que
de lo nostre.
Molt bé, se me plena la boca al dient-lo.
Sí.
I és que la sucreria és això, recuperar i se cosa antiga de,
sí.
De, però antiga també és ara, per exemple, aquestes festes tradicionals a Villarreal també voldràs recuperar alguns pastissos que potser són típics d'ací, no? O què?
Jo actualment, lo que, com encara estic muntant-me el que serà el meu local, doncs no puc fer tota la varietat de productes que m'agradaria i me limite un poc. El que sí que vaig a fer són els tortells de reis, que nosaltres en casa sempre hem dit roscón. Mm. Això sí que vaig a fer de nata, normals i un poc diferenciat. Vaig a fer una cremeta de formatge i fruits rojos i en Nutella, que això avui en dia està... Vamos, si no ho fiques Nutella o crema de pistatxo, aleshores sí que m'agrada seguir lo tradicional, però anar afegint cosetes noves per animar a la gent. Mm. Perquè el que dius tu, que els productes de quinta gamma són molt suculents perquè fiquen... moltíssimes coses. Aleshores has de ficar-te un poc al dia en això i poder competir en els preus tan baixos que tenen i poder que a la gent li resulten...
Sí, però n'hi ha diferència de vos, eh?
Claro. Sí, n'hi ha molta diferència, però el preu també se nota.
Home, claro, però qui aprecia lo diferent, sí. La qualitat, l'exclusivisme, no?
Sí.
Per dir-lo d'alguna manera...
Sí, sí. I la personalització,
no,
també...
No mirarà si va a la sova o l'altre, valora no, més a tres històries.
Estos dies està fent proves de roscos i el del conillet d'indi, soc jo,
sí.
Per això se queda tot així en la panxeta.
Per això venies en el pantaló,
sí,
no sé si...
Pues claro, papà prova això, papà prova allò, i a sa mare igual, però ella menys perquè no pot. Però jo sóc el conill d'Índies, i se nota quan li pegues mos una cosa, li pegues
molt. De fet, venint ho parlàvem, jo dic, ostres, i esos roscons que fan en el súper són tan molls, perquè els primers ingredients són conservants, i tots fiquen no sé quantos, no sé menys, tot això són conservants i colorants.
Claro.
I preservants perquè el material no se faci sec, no agarre mo. Tu quan deixes una pasta molt de temps fora de la nevera, al final l'agarra mo, és la vida útil de l'aliment. Sí. I en aquests casos, això, no? I tot això és el que tu te menges. I la salut també comença per allò que mengem.
També volia preguntar-te, perquè tu has dit l'E, no sé què, no deixen de ser sucres, sí, que són d'alguna manera per a estabilitzar el producte. Estem en una societat de cuidamos, no? El sucre, avui en dia, quasi que el cataloguen de droga, no?
Sí.
Per dir-lo d'alguna manera. Entonces, els sucres, supongo que... Però també les farines, els carbohidratos i tal, per la gent del gluten, vamos, tota classe de intoleràncies que avui en dia la gent... Antes no, ningú tenia, i ara tot el món té. Si també tens algun hueco per a aquestes persones en aquest tipus de productes.
Sí, jo faig tartes que se diuen Baby Led Weaning, que són especialitzades per als xiquets que comencen ara a introduir-se els aliments. Aleshores no podem menjar sucres, ni farines refinades, ni fruits secs, i faig uns bescuits que són a base de moniato i dàtils. Porten moniato, dàtils, cacau i ous, res més.
Que són ja de per si dolços i a contribuir-se.
Són dolços, però són naturals.
Correcte.
No porten sucre, però tampoc porten sucralosa o sucres que estan fets en química. Són productes naturals que també valen per als celíacs o per a les persones que són diabètiques en certa mesura, i també faig les cremes pastisseres a base de la llet de coco, sense sucre tampoc. O sigui que vaig incorporant perquè tot el món puga tindre un dolce d'especial i que no se senten diferents, perquè també és difícil anar a una festa i que no tingues res per a tu, que no pensen en tu. Entonces, fica-lo un poquet més fàcil i que cada un puga tindre el seu dolcet.
Jo ara que estem parlant una miqueta, ja havies dit que no tens un local físic encara, però...
Bueno, ella, perdona, ella està gastant les instal·lacions del Beer Bar.
Sí.
Correcte.
No està fent-lo en casa, eh?
Sí, no.
En casa no està. Està gastant les instal·lacions hasta que jo...
Seria l'envidia de més d'una dona, i ses cuines, eh?
Sí, però jo que molta gent diu, molta gent pensarà, i ja no ho farà? No, fan les instal·lacions del Beer Bar.
No,
és... I ara, com estem en tractes d'una persona que vol comprar meu, doncs per això ja està buscant un localet. Però me dic això, que
en poquets mesos ja tindré
que està gastant en instal·lacions industrials i con Déu mana.
Però també volia preguntar-li d'alguna manera de quina manera ficar-se en contacte amb ella, perquè claro, si ara estem parlant de que encara no té el local, diguem, assignada a esta menester, que és al mateix Instagram.
Sí, a la sucreria, en el Instagram, me podeu enviar un missatge privat, o allí també tinc el meu telèfon de contacte, i me podeu cridar, enviar un missatge a WhatsApp, lo que vulgueu. I quan tinc el local, pues ja vindrem i vos ho contarem.
Ah, pues sí.
És que n'hi ha una cosa que volia dir, que n'hi ha molta gent que està fent tartes pel món, no vull dir en via real, pel món, que les fan casa.
Sí.
Es fan casa les instal·lacions, els frigorífics, els forns, el puesto para conservarles no es el mateix que en la zona industrial como es el restaurant. Te digo para que ho tinguin
en clar. Que ha passat sanitat
i ha passat sanitat
i que paguem l'IVA dels productes.
I tot. Estàs tot en regla i és lo que vull jo dir, que hi ha molta gent que està fent tardes per ahir, després hi ha coses que passen i ja veuré on vas a reclamar.
Claro.
Entonces, això, pues... I no és la tarta que dies, les tartes que parleu que no tenen sucre, la primera que vaig provar diu, papà, prova això. I jo dic, jo soc de dolç i de xocolata. Diu, prova això. Dic, Carmen, fica una miqueta més de sucre. Diu, no és que ne fiques, que no ne té.
Claro.
I a vegades, i tota aquesta gent que no pot menjar, li fiques la seva tarta. I el primer que quan tenia un restaurant, vos pregunto, jo puc menjar, ne?
No.
Però una cosa de dir una sorpresa al món.
Sí.
I és el que s'intenta fer, Carmen intenta fer, que la gent tots tinguem el seu trosset de tarta.
Sí. I parlant de trosset de tarta, de totes aquestes que has fet en fotografies i tal, i sa que... Jo és que n'hi ha un documental en les televisions, aquestes de pasteleros americans que fan unes tartes monstruoses i tal. tú, no di que sigue de ese calibre, ¿no? Pero alguna que digas cuando has acabado de fer, la de wow, quina tarta més ispre. Vamos, me veis abrirla a mí y menchamela a mí. ¿Te ha ocurrido alguna vega? O...
Pues yo soy muy chocolatera. Como pare.
Té que semblar, té que semblar.
Però, per exemple, la llima també m'agrada molt. I justament este cap de setmana... Jo la de llima no la tinc en carta. Però este cap de setmana, per a una persona, per a un familiar, li van fer un aniversari sorpresa. I jo sabia que li agradava molt la llima. I li vaig fer especial per a ell. I la veritat que, tant per fora, que era tota negra de Star Wars, se va quedar superxula, personalitzada per a ell en la seva foto. I per dins era de llima, vaig fer 7 capes de biscuit i 7 capes de relleno en la crema pastelera de llima i estava boníssima.
No, jo estàs contant-lo, ja me...
les tartes que fan els americans són biscuits durs perquè aguanten tot el tema que porta
tot damunt. El pes.
I després quan te ho minges, això...
Són pastissos que tenen els biscuits a base de mantequilla que al final se queden més durs i poden suportar el pes del fondant, que normalment és el que ho cobreixen.
Sí, sí.
Jo, com ho faig tot en cremes, he de fer els biscuits més finets i són en base d'oli, com els que fem així tota la vida.
Claro.
Que al final són tartes més modernes, però la base dels biscuits i de les elaboracions són com les de tota la vida, que al final per això a la gent li agrada més, perquè són suaus, estan calaetes...
No. I que al final sempre són... Tots busquem un porció xicot, eh? Volem provar-lo, però tampoc volem embafar-nos.
Jo t'he dit que n'hi ha gent que repetís. Jo m'encanta perquè me recorda molt la coca malfeta de tota la vida, d'ací del poble.
Sí.
La coca malfeta va ser d'oli, ous, farina i sucre, o sigui que és...
Lo de sempre.
I és lo que n'hi ha, i lo que estàvem parlant del roscón de tota la vida. Recorde que el mami Lluís i Jesús, de la passaria Jiménez, jo sempre li agarrava un o dos. Li agarrava un pa mitjano aquest dia i l'altre perquè sobrara. Pa dos o tres dies després, que encara que estava sequet, mullaret en el cafè en llet, i això és una meravella.
Sí.
Però és que és així, a tot se notava lo fet de casa.
Sí,
és el millor.
Jo mira que han passat anys de Jiménez, no? Sí. I Isabel Armela, vamos, qualsevol parecido con la realitat és pura coincidència.
Jo
no, que
tinc molta amistat en ells, molta amistat en
ells. I són veïns.
I a més han sigut veïns, ha sigut veí molts anys, i encara és, el pas que ve el xiquet, ell no està, en la maset, però més jo que jo entrava allà i considerava ma casa, igual com vos postos a Villarreal, bars i el que sigui, restaurants. I ve a fer la confitura, ve a fer el cabello d'Àngel, el moniato, allí en el pelo gran, tirant-li, i te ves i només entra, te vore això i ja te caia la baba. Només de parlar ja ve con la baba.
Però ara tens a Carmen, que torna a recuperar aquestes costillos tradicionals, que així ja tiraren de menys, perquè tornem a lo de antes, estan les pastelleries, que a veure que tot... Todo el monte, dreda, vendre...
Tot té la seva clientela.
Correcte.
Sí, cada un té lo de...
Però qui vol recuperar iso sabor d'antanyo, a vegades n'hi ha que buscar persones com Carmen que te'l tornen a recuperar iso de sobre la niñez.
Ara me veu el pensament una cosa que feia ma mare i ma tia, que era l'armeló. L'armeló es diuen el biscuit, però també feien el tipo casques. Tipo la casca en armela de cabello d'Àngel que se fe ara. Se fa pa tots xans i pa reixos. I ara m'ha vingut el pensament de voler elles treballar allí i són coses que les ves en el davantal i ser blanc, elles ahí. I són records que, si algú té la foto, que la guardi. Que això que guardar molt. I ara, pues, Carmen, vol fer una cosa pareguda, però diferent.
Un poc més actualitzat.
Més modern, més... I això és molt interessant. I per ella i per tota la joventut que vull ficar-se en aquest negoci, perquè ja saps que tots els autònoms patim molt.
Interessant i sí, sacrificat, no? També.
És un comentari que han fet antes d'entrar, que Wizards autònoms se mereixen, vamos, una placa...
Són vaca i ben gran.
Al costat del Jaume I, una dedicada a l'autònomo, perquè són els que en veritat sostenten un país, no? Perquè un 80% de les empreses no deixen de ser autònoms.
Això de 724 està per autònomo. 724.
És més, este país, si tots foren autònomos, la Seguretat Social estaria més sana. Seria...
Jo no m'ho fa molt bé, van fer, perquè a la Ciutat Gastronòmica ara som menys, però estem dins d'això. I van fer un sopar i un d'ells no va poder vindre. I li van tocar i van dir, tu no eres autònomo. mal que no tiene, no puede parar. Tú no eres autónomo. Si tienes ganas de trabajar, ni tienes de trabajar. Pero vienes de festa, no puedes. Por eso, para reunión. Vienes de festa, no podías ganar. Ah, porque no puedes ganar. No eres autónomo.
Yo ahora que te tenga así, sé que el menjar mediterráneo, como han hablado antes, el arroz al for y todo lo que es la dieta mediterránea, saben que eres tú un especialista, pero...
Un aficionado,
que puedes donar cátedra a més de un. Pero a mí lo que me va a hacer loco es el carajillo, chela. Tengo que confesarlo, de que esta gente... Yo es que no me habéis en cap puesto. Ahí subas venido de Pantene en algún puesto.
Ni
hubo
gracia, porque ya...
No hubo gracia. Si no hubo enseñado algún, no hubo gracia.
Pues tendrás que ficar una Pantene en algún puesto para seguir la tradición.
Pues
bueno,
mira, todo eso van a decir de aquel sopar que fem al revés. Sopar al revés, es comenzar en el chupito y parlant allí, que es lo que pasa, que te reunices y les tertulies siempre son de parlar de menjar. Ya parlem alguna vez de fútbol, parlem de eso, que al final... Y claro, un carajillo gelat, pues, té el seu tema.
No.
Y además se queden capes y que queden todo conforme...
Sí, no, no, la textura diferente, es un canvi... Es como esos gelats que escalen y gelat, eso de las torrijas y esas que... Pero,
pues mira,
pero en beguda.
En la cuina, cuando yo vaig estar en l'escola d'hostelería, fa moltíssims anys, era 15 anys, pues, quasi 50 anys, més de 50 anys, y a nieve una cosa que es la cuina francesa que es chauffeur, que es caliente frío. O sea que es
sí,
al final es lo que dije, es mantener la tradición de lo que es el carajillo o el cremaet, pero actualizar
evolucionar,
claro,
y
que la gente continúe en
el meu jefe de cuina, que mató no día en profesor día en jefe de cuina, día, la cocina está todo inventado, hay que rehacerlo o reformarlo.
Claro, pero a que parezca diferente, pero claro, que conserve lo tradicional, ¿no?
Claro.
Es preciso agarres la tarta que fa Carmen, que la ves por fuera tan bonita, y si ya penses en el sucre este que fiquen la grasa, en fondant que fiquen allá, y cuando le pegues más, digo, eso no es grasa, eso no es lo fondant.
Claro.
El fondant es tan dolç que se ha podido el sabor de todo. Pero cada uno que falla lo que vulga, y cada uno le agarra una cosa, pues adelante.
Sí, ¿no? Entonces, luego los nuestros oyentes, anem a recordar, ¿no? En Instagram, en la sucrería, podéis usar de Débora 300 publicaciones de las más variedades, para todos los gustos, para gente intolerant,
si
para gente... Sí, que voy a decirte yo que siempre a través de ahí pueden trobar el teu teléfono, ¿no?
Sí.
Y que prante pues te trobarán físicamente para que te veas que no has escaparates.
Un par de meses estaría en el nuevo local.
Estar en un funcionamiento de esos locales.
Y que ahora en estas fechas, tornem a recordar que en estas fechas también pues disposar de...
Tengo oberta la llista de roscons, pero ya me quedé en poquets pagarras.
Porque después
que aunque siga
y
la...
Y también faig dolços... Postres individuales, tan para Nochebuena como para Nochevieja, para Cap d'Any.
Y los desayunos, desde Junis.
Ay, desde Junis también faig, para emportar.
Por una caixeta en coches variedades, en fiambre...
Pues es una sorpresa, ¿eh? Ahora que está la molta gente en vacaciones y tal, que tú...
Es que lo que ves es que le regales a una persona.
Si ya tenim de tot.
Tenim de tot. Entonces, ese detallet que pel matí anem a repartir perquè li ajude, perquè papà, li serà el matí i que n'ha portat el desayuno, pues anem a portar-lo. I jo de transportista, ¿eh?
Com era estat jubilat, pues me l'emporte. No. I el paquete.
I el guardaespaldes. I, claro, plegues a les 8 a casa on, pues te toques i dones ixe, en vez del pa calentet, les coses calentets. I, claro,
això és un
ixe detallet.
Primer se mosquetxen el que auri, perquè com és una sorpresa, diu, estos d'Amazon cada vegada venen al dia, saps? I, claro, te veuen a això i es desbarates enseguida.
Salsen tots en pijama, en el ull a pegar.
És una cosa curiosa, sí.
Sí, però és bonico.
Claro.
Pensar que están pensando en tú para
sí,
que
claro,
el día
detall,
del
teu claro.
aniversario el que siga es bonito.
Pues animemos a todos nuestros oyentes a experimentar esta matinada en desayunos también, entre la diferente oferta que hemos porteu.
Sí.
Y si tenéis alguna cosa más que decir o no sé... Bueno, estar así como presidente de la Asociación Gastronómica, ¿teniu previst algún...
Bueno,
moratos, algún certamen o algo?
Hasta febrer, que es el sopar medieval, de moment no tenim previst, però mos reunim perquè la gent se pensa que fer un sopar d'aquestes característiques se fa en un moment. Ja que moratos, jo penso, és que tenim... Jo parlo de tenim perquè m'agrada que el tinguem tots. Tinc llibres de cuina, tinc 14 llibres de cuina de l'edat mitja.
No.
De cuina romana, i a part tinc hasta 450 llibres tots que volies.
Carai.
Que quan és molts. Pues claro, mos reunim, pues anem a casa del nostre amic Quini, a la pizzeria Lúxula, mos pugem dalt allà un reserva que té, traguem tot amunt les taules i es comencem a mirar. I damunt sopem, claro.
Mon pare té el maletí especial del sopar medieval. Ai, és un maletí marronet i ell ho té tot ficat.
O sigui, 18 llibres que són les que...
I quan l'obri ja és que va a preparar-se el sopar.
Ja està tot en marxa. Claro, discutim les receptes, que les receptes són medievals, claro, n'hi ha que discutir els ingredients perquè moltes coses no n'hi ha, moltes coses se passen de nivell perquè hi parlen en onces, parlen en maravedís, parlen en azumbres, parlen en medides de l'època,
claro.
Medides de l'època, i claro, tens que anar a vegades fent les teues medides mentals i el número perquè per adequar-ho a dar. I claro, i després n'hi ha una altra cosa que està en estudi, que està tal, que això no puc parlar-ho, si t'agradessis, Susana, me diria de tot. I ja està, dime-ho. I la Xavi, una cosa de Xavi, que estem anem a fer uns cursets de cuina, però una cosa molt especial, que això és a partir de gener, que estem ara, que pas que, claro, jo sí que puc preparar les coses, però la gent que estem tots, no, perquè tots treballen.
I els cursos de Sobi, per lo que tu dius, és per a la gent de a peu, per dir-ho d'alguna manera, o pas que esta, no, o els que es, tenen un món de restauració...
No. Ja vos entraré, ho veureu.
Ah,
és
vale.
Una cosa molt curiosa, molt bonica i molt... I no sé com dir-ho. Molt pel poble i molt per la gent... Entre parèntesis, ja ho parlarem. Això ja ho parlarem.
A mi, simplement, el que se recuperen plats de cullera de tota la vida...
No,
que...
estem parlant d'un curs de cuina del putxero, de l'olla,
claro,
del
bollit,
de coses
claro,
així.
Claro.
De,
sí, sí,
en
perquè...
En vez de dir bollit, direm panatxe. És el mateix.
Bueno, però...
Sí, però me referic. Coses així, coses així per...
Perquè n'hi ha vegades que simplement ficar una olla express avui en dia la gent li fa por.
Sí.
O te fa respecte, de això com se fa?
Jo no sé cuinar perquè ma mare li va... Bueno, supon que ma mare i a moltes mares van a parar a la tapa ara, no sé on.
Sí, però això, saps, què passa? Saps què passa? Sí. Jo ho faig moltes vegades. És desmuntar-la. Desmuntar-la i limpiar-la. Perquè fiquem bledes, fiquem espinacs, fiquem coses que se fa i això tapona.
Sí.
I igual en les olles pres velles, les majefes que tenien dos eixides, la eixida general i la d'emergència, hi havia que limpiar tot. Hi havia que limpiar tots els forers perquè s'embrutaven.
Sí, sí.
Hi ha grasa, la grasa, si no la lleves, va fent capeta, al final tapa el forat.
Claro.
I quan això tapa el forat, ja ho saps.
Que en veritat és un bé impressionant, perquè la olla express te lleva, bueno, dos o tres hores de cocció,
no
per lo menos.
No te ho pots ni imaginar. Sí. No te ho pots ni imaginar la quantitat d'hores que te lleven de damunt.
I l'ahorro de butano. Que està l'aïda de que te
jo
pego.
Com gastat, jo l'ha gastat, jo tinc una gran, ja. Un tim supergran, i per fer el rodofor, ja saps, 25 de rodofor, 25, o sea, 8 manetes de cerdo, partit en 4, no sé què, la costella, l'os de pernil, i has començat a ficar coses, i dius, vale, i ara què? I el caldo no fiqué, perquè ha de ser un recipient gran.
No.
I és així, i jo en la olla express he adelantat molt. Perquè tu, el que l'altre està de 3 hores, l'olla express en 3 quarts d'hora ho tens arreglat. I és dir a la gent que no tinga por. No tinga por l'olla express. El que ha de tenir és la precaució de desmuntar i limpiar el tros.
Ja, és que jo crec que al final és això, el saber-la gastar bé.
Sí, sí, no, i a més...
I te fa uns plats increïbles.
I ara que sé, Edu, lo del batch cooking, que el batch cooking és preparar tot un dia per tindre-ho tot a manit per tota la setmana. Aleshores, tu ja ho tens tot. Dilluns faig això i això, dimarts faig això i això, i tu el diumenge t'ho vas preparar tot.
Sí,
pues fer un putxero el diumenge per a tota la setmana i vas preparant plats. Això és el batch cooking ja que ho feien les nostres tatarabueles.
Això s'ha fet... molts anys, perquè
clar,
jo conec molta gent...
Però ara li fiques un anglicisme i ja és
sí,
una modernitat.
Ja està. Treballant la ceràmica, els dos, el matrimoni, i el dissabte se caien a comprar i a guisar. I tots en tapes a congelador. Quan se n'anen a treballar, esta nit, perquè anen només a sopar a casa, menys el dissabte i el diumenge. Esta nit que sopem, pues, trau la salsa dels macarrons, traia volien la pasta i una miqueta feien un plat de macarrons.
Pues ara que, se diu batch cooking.
Batch cooking. I per què no parlaron en castellà o en València, o en collons, tal d'inglès? Con perdó, no, collons.
Sí, sí, no. Però és que li dona i se toque de moder, sí, que no deixa de conservar-lo antic.
Claro, claro. És el que dia, sempre dia el meu professor, tu tens la base, tu tens una base del putxero, i tu del putxero pots fer tota la reconstrucció que vulguis, però fer la base del putxero. Si no fas una base no pots fer res. Jo no fa molt vaig estar parlant amb un senyor que volia fer una cosa en València i dic, tens que buscar un bon cuiner per fer paella per portar, això del plateret, sí. Diu, i les sobres que haremos de tortilla. Clar, tortilla d'arroz, per què no? Tortilla d'arròs. Tu agarres les sobres de l'arròs, el desfas desfetet i fas una tortilla normal com la tortilla de Cariguilla. I està de categoria. Igual con la del putxero. La ropa vieja. La ropa vieja és les croquetes. Sí. Pues també se pot fer una tortilla. Claro. Tot esclafaet fas una tortilla. O sea que és vore tot, Ivan.
És innovar una miqueta, ficar-li un ingredient més o menys.
Sí, això és també clar que l'àvia. És que se té que atrevir una miqueta. Sí. És com tot, és tirar-te a la plaça de bous i torejar el bou, i bueno.
I antes de que se me passe, antes comentaves, perquè dono compte que la fira, el sopar medieval ve a ser en febrer, això, d'ací
sí,
un mes i mig.
El mes constitucional del poble de Villarreal.
Correcte. I crec que va ser l'any passat, la primera d'això, o ja porteu més anys? Ja.
De 9 anys.
Ah, carai. Perdón. Pido perdó. Menos mal que això és en directe, si no, li diria al Txelo que volarà, perquè... Vamos, me ha quedado fatal. Pero la participación de la gent va vestida también
No, así es como eso de menjar en la mà tampoc. Eso se menja en cobert. Porque ellos menjan en cobert. La tía vaig veure un reportatge que a mi m'agrada veure'l, que la gent era obligat a llevar-se les mans, claro. Però on se secaen? Hi ha mantels. Entonces, jo me secava al teu costat perquè el cotxí no fos tu. I hi ha un escrit de Leonardo da Vinci que va estar de chambelán del conde Esparza, que ell va veure que la gent feia això i diu, això s'ha acabat. Va agarrar un mantel i va tallar trossos. Això es diu la manteleta. I cada un tenia la seva servilleta, però entonces hi ha manteleta un tros. Perquè cada un s'embrutava amb ell.
I cada un de casa se portava el seu tenedor.
El gabinet.
Ah, el gabinet només.
El gabinet. El tenedor vin després perquè hi té molta història. En romano se va...
I com punxaven?
Punxaven el gabinet. El gabinet era un punyal o daga. Però no, no es diuen punyal o daga, diuen gabinet. Segons el que llegia en els llibres, Això és tot llegit. El que sí, són coses que jo no estava en aquest moment, ojalà haver estat.
Segurament,
no estaria d'ara.
Segurament que ho ha escrit perquè ho haurà investigat segurament...
Claro. Tots mateix han fet diversos sopars de Juego de Tronos. Y Juego de Tronos es ciencia ficción. Pero lo que es la cuina, un 90% es estudiar también. O sea, que ni algo que es el panís, en aquella época el panís no estaba. Y dieron el baixet, el...
No sé, yo no he
visto...
Perdó, pero no he visto la serie.
Yo, yo sí que la he visto dos de casa, ya no me
acuerdo. Dos o mes, las vi.
Pero el baixet, yo creo que todo el món...
Tyrone. Era un aficionat, segons l'escriptor, a les coquetes de panís. Entonces, el panís no estava. I, claro, jo t'he dit que han llegit, jo, pues, antes de fer un plat, pues, heu...
Investigava
en els llibres que tenia. I és prou de sol. N'hi ha coses que estan... I n'hi ha que estudiar i veure les coses. Jo m'agrada, pues, quan parlo de cuinar, de la meva experiència. Des de més que parlen el que volien. Jo, la meva experiència d'haver estat als fogons i haver-me cremat més d'una vegada al fogó. I haver, pues, alguna sola en casa que havia dit, te'n recordes quan vas començar el... Com es deia aquell canal? El Canal Plus era...
El Canal Cuina?
Sí, el Canal Cuina.
Dins del paquet digital.
Sí, però això fa 25 anys. La meva dona me deia, tu eres masoquista.
Ah, en el Ono. No.
Antes de Ono, antes no recordo com es deia. I tu eres masoquista. Te vens a casa i en vez de ficar-te la pel·lícula t'he ficat el Canal Cuina.
Però mos ho passem pipa, mira, mon pare i jo mos ho passem pipa, mira ese cafet, i mira com agarra el gabinet, i mira on se limpia, i mira com té la pica, i mos ho passem pipa, mos agrada molt.
Jo sempre soc cinèfilo, m'agrada molt el cine, i els detalls. Una pel·lícula vaquera, un rotllo de pulsera, o luego de estar en una conversació o se buida s'ompli parlant con sí. coses que i quan hi ha una cuina dic que este no tenia com perdón ni idea d'agarrar un gabinet com està donant classes de cuina si no sabia agarrar un gabinet és que el professional parla de la cuina a mi on no sabrà res però per almenys agarrar el gabinet bé.
No.
I matos ja estic tocant-me ahir perquè tenim dos callos la mà dreta tenim dos callos o a la paret dalt i la paret de dins i quan li dones la mà a un cuiner i no notes callos este mana molt la faena
sí.
no la faena no deixa de ser un mal cuiner però té ajudants i té perquè li fa això per això dic que el món de la cuina dic, sempre se diu és un món i a més tot aquell que diu que ho sap tot mentira.
Pues no res, Ximo Abril, Carmen, molt de plaer que hagueu estat així, contamos una miqueta l'experiència, animem a la gent a que s'apunte i ja que intentaré anar jo, mi primera vez, la meva sí que serà la primera vez al sopar medieval,
sí.
i animem a la gent a recuperar aquests sabors antics dels dolços sí. a través de Carmen en la seva sucreria,
sí.
que recupera també un nom tan ancestral i tan tradicional nostre.
Tan nostre.
Pues no és un plaer que hagueu vingut així a Ràdio
Vila Real. Pues gràcies.
I espere veure-vos pronto.
Molt ben pronto.
Ah, sí, no res estem
així. I bon Nadal a totes i tots.
De més coses.
Bueno. Va.
It's that time of year I treasure, the time for giving, the best part of living, to celebrate with friends we hold so dear. Well, I can feel it in the air, all bundled head to toe, too cold to bear, it's the best time of the year. Got my stocking, got my Christmas tree, got my loved ones next to me.
Bé, fins ací el protagonista és d'avui divendres. Recordem que esta vesprada a les 5 hi haurà la inauguració de la Fira del Regal d'Ucovi al Gran Casino. A les 6 també tindrà lloc una inauguració d'una mostra de bonsais a la Casa d'Esmundina. Seguidament també estarà la inauguració de la Fira de Nadal a l'Avinguda de la Murà. I a les 6 i mitja s'inaugurarà una exposició que porta per títol El murmuri de la màgia d'Imma Scritch a la Casa de l'Oli. I a les 7, concert de Nadal de la banda jove de la Unió Musical La Lira, organitzada per Socarrat a l'Auditori Municipal Rafael Beltrán Moner. Que passen molt bon cap de setmana i els deixe amb el meu company Javi Mata.
Snow's coming down, grab your friends, hold them in.